només és un segon per tenir sí. Micro durant un moment.
I això aquí.
Hola, bona tarda. Bona tarda, benvingudes i benvinguts en aquesta nova conferència de les òperes de temporada dels Amics del Liceu. Estem molt contents de veure que, malgrat totes les amenaces que tenim, hem aconseguit aquest èxit. Segurament és perquè deu ser veritat allò de que Barcelona és wagneriana. O potser és perquè tenim en el Xavier Sester aquí amb nosaltres, vés a saber, o les dues coses sumades. Bé, en tot cas, benvinguts de nou. Aleshores, em plau presentar-los, segurament el coneixen perquè és un col·laborador nostre de fa molts anys, doncs el Xavier Sester, que actualment doncs, és el responsable de música, de l'àrea de música de l'Institut Català d'Empreses Culturals, vinculat en el Departament de Cultura, però més enllà de la seva ocupació com a càrrec públic, no sé si això li permet, com abans o com durant molt de temps, doncs, ha estat també doncs, un activista cultural, sobretot cronista i crític musical doncs, amb diferents revistes, també doncs, a Catalunya Ràdio, etc. I té un blog seu que no sé si encara doncs, tens temps
ja no.
De mantenir-lo que es diu El Cronista Ran, que abans doncs, era fantàstic de poder-lo seguir perquè és un viatjant empedreït i per tant ens permetia estar sempre al dia sobre quines eren les últimes produccions fantàstiques que ell veia doncs, arreu d'Europa sobretot. El més important per nosaltres, els Amics del Liceu, de totes maneres, és que el Xavier ha acceptat ser col·laborador nostre i encara ho és, com veuen, des de fa més de 20 anys, segur. I per tant, vostès llegiran doncs, col·laboracions seves tant en el llibre de temporada com doncs, el podem també, com avui, doncs, disfrutar amb una conferència de les que doncs, anem fent també abans de cada una de les representacions. Moltes gràcies, don Xavier, per ser tan fidel en els Amics del Liceu i me'n vaig a un lloc que m'he guardat allà i som tot orelles.
Perfecte, moltes gràcies. Doncs això, gràcies també a tots vostès per ser aquí, per comentar, bueno, com sempre fem en aquestes xerrades, una mica donar unes quantes claus, unes quants elements per poder gaudir del proper títol de la temporada del Liceu. Sempre és un plaer per mi, evidentment. El blog del cronista Arran està, com dic jo, en semi-hibernació. Potser algun dia sortirà de l'hibernació, però de moment el tenim hibernat, perquè tinc altres tasques, però sempre és un plaer col·laborar amb els Amics del Liceu i poder compartir amb tots vostès doncs, aquest element comú que té, és la passió per la música i per l'òpera. I més amb un títol de Wagner, que sempre Wagner, jo crec que té, com es veu avui, un poder de convocatòria especial en aquesta ciutat i entre els Amics del Liceu, i un títol de Wagner dels més populars, potser avui en dia l'evolució dels gustos també de l'anàlisi crítica de l'obra de Wagner, potser considerant que potser és un títol que no té els elements revolucionaris de l'Anell del Nibelung o del Tristany i Isolde, però tot i així Lohengrin és un títol capdalt en la producció de Wagner. És un títol potser el que ens serveix de nexe entre el que es podria dir una primera etapa en la seva carrera, en la seva vida, i tota l'evolució posterior cap al que ell anomenava el drama musical. I és un títol també que potser ara no tant, però vaja, continua sent un dels més populars, però que sí que va ser en el seu moment, sobretot a la segona meitat del segle XIX i començaments del segle XX, segurament el títol de Wagner més popular en molts teatres. El títol en el qual l'obra de Wagner va començar a entrar també a moltes ciutats. Lohengrin va ser la primera òpera Wagner representada a Itàlia el 1871 a Bologna, les funcions en les quals va assistir el mateix Verdi i també no va acabar convençut, ja ho sabem, però vaja, en curiositat hi va anar, però hi va començar una mica tot el moment wagnerià a Itàlia, va ser el primer títol wagnerià representat al Gran Teatre del Liceu, tot i que un any després del Teatre Principal, perquè recordem que el Teatre Principal amb moltes coses les va avançar en primícies al Liceu, però sí que va ser també això, aquesta òpera esplèndida del 1882-83, aquí a la memòria m'està fallant. Però vaja, tenia tots aquests elements que vam fomentar, potser segurament perquè és un títol de més fàcil accés per un públic menys avesat on pugui que un Tristany i Isolda, que té una acció dramàtica més limitada i una densitat musical molt, molt més alta, o potser no tenia les ambicions èpiques d'una Anell del Nibelung, doncs el Lohengrin era una òpera també d'accés més directe, perquè, com deia, se situa en un punt molt interessant, molt, molt transcendental en la vida i en la carrera de Wagner. L'òpera la va escriure entre el llibret entre 1845 i la música va acabar el 1848, és a dir, és l'època en la qual ell estava ja, l'època de certa estabilitat, estava assentat com a director musical de l'òpera de Saxònia a Dresden, de l'òpera del Principat del Regne de Saxònia, i diguéssim, veu en molts elements de la tradició de l'òpera romàntica arquetípica, en tota una ambientació medieval, amb cavallers meravellosos, amb donzelles en perill, amb elements màgics, amb elements sobrenaturals, diguéssim, tota una colla d'elements que conformen o que veuen de l'òpera romàntica. Però és un moment també de transició, també de trasbals per Wagner. I quan acaba d'escriure aquesta òpera, el 1848, no, de moment el teatre, tot i que ell és el director, doncs no és el que decideix en tots els aspectes, no ho veu clar a l'estrena de l'obra. Tom havia tingut les òperes anteriors, a l'Holandès Errant i el Tannhäuser, no havien estat grans èxits precisament, doncs el teatre decideix no representar-la, tot i que sí que cap a finals de 1848 Wagner va poder dirigir la part final del primer acte per dins dels actes del 300 aniversari de la Capella Musical de Dresden, no? Diguéssim, la famosa Staatskapelle, que avui encara continua, doncs una de les orquestres més antigues, de més tradició de tota Europa, doncs justament el 1848 celebrava el seu 300 aniversari i dins dels actes doncs Wagner va poder dirigir aquesta al final del primer acte, que és una de les escenes més aparatoses, més potents de l'òpera. Però ja està, aquí es va acabar. Per què? Perquè un any després va començar les famoses revolucions que es van escampar per tot Alemanya, el 1849, a les quals Wagner va prendre un partit i una participació molt directa a la revolució, tot i que ell ideològicament en escrits que havia fet també una proposta per crear un teatre nacional alemany, etc., doncs ell era un republicà monàrquic, com a vegades algú avui en dia encara n'hi ha que n'apareixen, però tenia una idea d'una democràcia, però que hi havia un rei bo, diguéssim, il·lustrat, que podia portar aquests elements de llibertat i de progrés, i això encara hi creia. Però tot i així va participar en la revolució del 1849 al costat d'amics seus i d'un personatge famós, un dels pares de l'anarquisme, com és Bakunin, però, a diferència d'altres col·legues, ell va poder escapar després de la desfeta. Les tropes prussianes van en ajut de les tropes del regne de Saxònia i van esclafar la revolució, i Wagner, amb l'ajut de Liszt també, de Franz Liszt, figura important també en la història de Lohengrin, doncs va poder fugir i començar el seu llarg exili de més de 10 anys, sobretot a Suïssa. Conseqüència d'això, evidentment, Lohengrin no es va estrenar, i al final va ser el 1850, gràcies justament al seu amic Franz Liszt i futur sogre, però això aquesta ja és una altra història, doncs es va poder estrenar a Weimar, al teatre on Liszt era director. Liszt era una figura molt ficada en l'avantguarda musical del seu temps, i donar suport als corrents musicals més avançats del seu temps, i òbviament Wagner formava part d'aquest moviment, i una de les obres que va estrenar va ser el 28 d'agost de 1850, finalment es va estrenar aquest Lohengrin a Weimar, en una data no pas innocent, perquè el 28 d'agost era el 101 aniversari del naixement de Goethe, una altra de les figures diguéssim, de referència de la cultura alemanya. Una estrena que es va fer, òbviament, sense Wagner present, perquè, com dèiem, estava exiliat no només de Saxònia, sinó de tots els territoris, diguéssim, d'alemanys, de l'antic imperi, segon imperi alemany. Curiosament, no, Wagner no va sentir sencera la seva òpera fins 10 anys després, 11 anys després a Viena. Fins al 1861 no va poder veure el Lohengrin sencer. Primer uns assaigs i després les representacions. Tot i que sí que havia dirigit fragments en alguns concerts que havia fet per Europa durant la dècada dels anys 50. Però, certament, sencera no l'havia pogut veure representada fins al 1861 a Viena. Parlant d'aquest moviment, d'aquest moment clau en la història vital de Wagner, per això, per aquesta marxa a l'exili, aquesta marxa a l'exili anirà acompanyada també d'un procés profund de reflexió sobre tota l'estètica i tota la seva ideologia musical, a la qual sorgiran molts textos teòrics, com l'obra d'art del futur, òpera, revolució, etc., que, diguéssim, en la qual ell intenta cristal·litzar per escrit, negre sobre blanc, el seu pensament musical, filosòfic i estètic, i d'aquí serà després com intentarà aplicar tot aquest pensament teòric a la seva obra pràctica després, que serà la gran obra, que serà l'Anell del Nibelung, que començarà a escriure ja a la dècada del 1850. Però estem en aquest moment d'aquest Lohengrin, que va més enllà d'on havia arribat amb les òperes anteriors, de l'holandès Arran i el Tannhäuser, que és una obra això, que mira tant endavant com enrere, que diguéssim agafa el millor de la tradició de l'òpera romàntica, però també agafa elements, òbviament, com veurem també al llarg de l'exposició, d'un altre gran element, d'un altre factor predominant en els teatres d'òpera del segle XIX, d'aquella època, de mitjans del segle XIX, que és la gran òpera francesa, el gran espectacle del Guillem Tell de Rossini, els Hugonots de Meyerbeer, totes aquestes grans òperes de 4-5 actes, amb moltes, molt aparell escenogràfic, ballets, grans cors, grans desfilades, marxes, normalment drames històrics amb component amorós imbricat. Doncs aquí també hi ha un element, evidentment, de gran òpera, però que el geni de Wagner aconsegueix transcendir i crear, diguéssim, anar més enllà i obrir noves vies del discurs. Per què? Perquè a diferència d'aquestes òperes de Meyerbeer o de Rossini o d'altres compositors que encara segueixen patrons formals habituals, és a dir, la típica estructura d'un recitatiu, òbviament ja no estem parlant dels recitatius de les òperes de Händel o de Mozart amb el clave, no, recitatius amb orquestra, amb acompanyament orquestral, però que hi ha un fragment més d'acció discursiva i després els moments d'àries o els duos o els grans conjunts. Aquí el llenguatge de Wagner aconsegueix, més que encara que en el Lohengrin, aquesta fluidesa en el qual, diguéssim, la música no té una separació clara. Sí que podem identificar, evidentment, alguns els escoltarem, el que se podia dir àries, sí que hi ha àries aquí, però estan integrades en molts fragments que ja són de formalment i estructuralment una altra cosa, que ja dius, bueno, això és una ària, és un duo, és un ariós, diguéssim, la separació formal ja és molt més laxa, molt més lliure, i evidentment això és un camí que ell desenvoluparà i culminarà ja a partir de l'Or del Rin i tota l'evolució d'aquest discurs continu, aquesta melodia infinita que va desenvolupar a partir de les obres posteriors. Diguéssim, llavors aquesta és una mica també de les gràcies de Lohengrin. I un altre aspecte que també juga a favor o dona interès o gruix i que dona multitud de possibilitats interpretatives o una òpera com Lohengrin, evidentment no estem parlant de mites com seria en el cas de l'Anell del Nibelung, estem parlant d'una llegenda d'origen medieval, que és també un dels territoris propis de l'òpera romàntica a Alemanya, però sí que diguéssim aquesta figura central és una figura central, aquest Lohengrin, que sembla com va reapareixent a les seves característiques en diferents òperes de Wagner. És, diguéssim, com un continu, un fil conductor de les òperes de Wagner, que aquesta figura, que és, per resumir-ho molt simplement, és un home, evidentment, sempre acostumen a ser. Ja sé que estem al post 8 de març. Intentarem fer una lectura no gaire masclista de Lohengrin, perquè també s'hi pot fer, s'hi pot fer una lectura més girada, més global, i tenir en compte el personatge de la Elsa, que és aquesta senyora que tenim aquí, que la veurem després. Però sí que normalment hi ha aquesta figura d'un home que ve, no se sap ben d'on, i que no se sap ben bé qui és, i que crea un trasbals en la societat en la qual va parar. Això ens hi trobem l'holandès errant, l'holandès és aquest cas, doncs, diguéssim, que apareix en aquest cas en el món de Senta i dels pescadors de Noruega, on està ambientada. És el cas de Tannhäuser, que en tot cas no apareix, però retorna a un món en el qual havia estat expulsat, però després de l'experiència seva de passar pel Venusberg. Però és el cas també de Sigmund, l'heroi de la Valquíria, que també no se sap d'on apareix en aquella cabana i, diguéssim, també trasbalsa l'ordre que estava ja establert. Però és el cas també del Walter von Stolzing, dels mestres cantaires, que també apareix allà al mig de Nuremberg, que tampoc sabem ben bé d'on ve i on va, i també trasbalsa també l'ordre dels mestres i la manera que ells tenen d'entendre l'art i que aporta una manera nova d'entendre l'art. I també és el cas de Parsifal, que arriba també al regne del Grial, que tampoc sabem ben bé com ha anat a parar allà i també, diguéssim, crea sacseja. Tots aquests personatges, o la majoria d'aquests personatges, a més tenen una característica comuna, que no se saben ben bé qui són. No sabem, en molts casos, no sabem els orígens, i justament un dels moments claus que sempre hi ha en aquestes òperes és el moment del reconeixement d'explicar la seva identitat. En el cas de Lohengrin és claríssim, perquè el nus de tot el drama és, com ara veurem, diguéssim, no es pot saber qui és, d'on ve i quina és la nissaga de Lohengrin, és la qüestió prohibida. Sigmund també al començament, quan parlen fins al final dels Duon Siglinde, no es reconeixen ells mateixos com a germans. Parsifal no sap qui és fins que Cundi li explica quin és el seu origen. Una mica doncs això, aquests herois desconeguts d'origen ignot que creen a la seva revelació, el seu descobriment, el seu reconeixement de la seva identitat, crea aquest trasbals i aquests moments musicals tan especials. Per una mica agafar la història de Lohengrin, Wagner, com gran lector, els que han anat a Bayreuth, a Banfried, a la Casa Museu, encara hi ha conservada la biblioteca que hi tenia i se sap els llibres que tenia abans de l'exili, etcètera, etcètera. Era un lector apassionant, coneixia molt bé la literatura alemanya, la literatura clàssica de diferents cultures, de diferents tradicions. Va a la literatura medieval alemanya, sobretot a dos fonts principals. Hi ha Wolfram von Eschenbach, un dels grans poetes i alemanys del segle XIII, començaments del segle XIII. Té la seva gran obra, que és Parsifal, que també nodrirà la que seria l'última òpera de Wagner, però que ja hi apareix un esment d'aquest personatge, d'aquest Lohengrin, o no li diu, la grafia no és ben bé Lohengrin, perquè sembla que l'origen del nom és Garin, el de Lorena, però barrejat acaba sent Lohengrin, bé. Hi ha un altre relat també alemany del segle XIII, que també és ja centrat ja més clarament en Lohengrin, que planteja les bases del que és el nus argumental de l'òpera, que és l'arribada d'un cavaller guiat per un cigne per salvar una dama amb problemes, i aquí, en aquests relats, passen anys abans de que la dama fa el que no havia de fer, que és preguntar-li el seu origen. Hi ha altres fonts també que veuen, evidentment, tots els contes i les nissagues germàniques que agafen autors com els germans Grimm. També hi ha elements d'aquests contes que també els agafa i els incorpora a la seva obra. Hi ha un altre element molt clàssic també dels contes que apareixen a un conte famós dels Grimm, que és la transformació d'humà en cigne i de cigne en humà. No? Hi ha aquella història de que aquella germana que cuida dels seus sis germans, que estan una madrastra dolenta, que sempre són madrastres dolentes, o doncs les ha convertit en cignes, no? I van amb una cadena d'or, doncs, i després quan treuen la cadena es converteix una altra vegada en humans. Doncs una mica aquest element el recupera Wagner en aquest Lohengrin, però aquí el nus interpretatiu, un dels nusos interpretatius que moltes posades en escena han posat de relleu amb més o menys encert, ja veurem si la que veurem al Liceu tracta d'això o no tracta d'una altra de les coses, Com que la pregunta s'ha d'anar sent al Liceu, no en sabem res, pràcticament, excepte els quatre esbossos del decorat que s'han publicat a la revista del teatre, diguéssim, ja la descobrirem al seu moment. Però sí que hi ha un element que també és molt constitutiu de, diguéssim, de tota una tradició literària que ve ja fins des de l'antiga Grècia. És la impossibilitat de convivència entre dos mons irreconciliables, és a dir, entre el món real, el món dels humans, i un món superior, eteri, sobrenatural, màgic, etc. Per molt que ho intentin, aquestes criatures d'aquests dos mons mai acaben, sempre acaben en fracàs, sempre acaben en la separació. Un cas molt extrem i molt anant-nos molt enrere en el temps seria el mite de Zeus i Sèmele. Sèmele és una de les moltíssimes amants de Zeus, però que quan la convencen, evidentment, amb trampa, de que demani a Zeus que es mostri tal com és ell realment, en tot el seu esplendor diví de veritat, doncs evidentment queda fregida, perquè clar, diguéssim, davant d'un déu, el més omnipotent dels déus grecs, doncs un simple humà no pot veure la seva manifestació terrenal, la seva disfressa, però la seva essència veritable no la pot veure perquè és inassumible. Evidentment, doncs, això, doncs, a la pobra Sèmele acaba anorreada per aquest esplendor flamíger de Zeus. No tant al marge, vagin si poden escoltin o vagin a veure algun dia l'òpera de Händel, Sèmele, que és una delícia i que parla justament d'aquesta història. Però anant més cap a, una altra vegada, la tradició romàntica, tant literària com operística, tenim el mite de les ondines, o de la Rusalka, per si anem a l'òpera de Dvořák. Les ondines són criatures màgiques, o la sireneta d'Andersen, és igual, la base és la mateixa, és a dir, són criatures sobrenaturals, màgiques, no són criatures humanes, que per amor intenten convertir-se en humanes, però la cosa acaba fatal. La Rusalka de Dvořák acaba fatal, hi ha una òpera també de classe, diguéssim, fundacional de l'òpera romàntica alemanya, que és la Undine de Hoffmann, de l'escriptor, de l'Eta Hoffmann, que també era compositor, a part d'un gran escriptor, que també és una òpera que veu d'aquesta impossibilitat de convivència entre aquests dos mons. I en el fons Lohengrin és també hi ha aquest element, aquesta impossibilitat de conviure aquest món màgic superior de Lohengrin amb la rutina, amb les característiques del dia a dia de la vida dels humans. Això, diguéssim, si busquem aquesta lectura més ideològica, que el mateix Wagner també, a posteriori, d'escriure l'òpera, també en un dels textos teòrics que va redactar a partir d'això, del seu exili, que és una comunicació als meus amics, explica moltes coses, i una de les coses que, diguéssim, aprofita aquí per narrar i per exposar és una mica el sentit que ell hi veu a la història de Lohengrin. Per què? Perquè Lohengrin no és només un cavaller màgic que ve d'aquest regne del Grial, meravellós, que és el fill de Parsifal. Això en termes cinematogràfics actuals, això diríem que Lohengrin és la prequela de Parsifal. No la seqüela, sinó la prequela, perquè, millor dit, la seqüela. Una seqüela anterior, feta 30 anys abans, perquè clar, el Parsifal va ser abans, però clar, el Parsifal al final veiem com el Parsifal esdevé el rei del regne del Grial, doncs aquí veiem el seu fill 30 anys abans que sapiguem que el Parsifal arriba al regne aquell. Però vaja, ja m'estic anant per les branques, com sempre. Però sí que, a part d'aquest element màgic, aquest element no tan cristià, perquè això del cristianisme també a Wagner també li posa una mica dels nervis, sobretot a partir de que comença a fer segons quines lectures filosòfiques, hi ha una clara també identificació de Lohengrin amb l'artista. En l'artista, ell, o sigui, l'artista Wagner, òbviament, no els altres, que també busca el reconeixement de la societat que l'envolta, busca la comprensió incondicional, però que no aconsegueix aquesta connexió i que al final, en aquest cas de Lohengrin, se'n torna al seu món, a la seva torre d'ivori, perquè no ha aconseguit connectar. En el fons, i el mateix Wagner ho diu, i molts estudiosos ho diuen, i és veritat, i al final, quan el veiem, també és evident, el Lohengrin és potser l'única tragèdia de Wagner. I ell mateix diu que és l'òpera més trista. Per què? Perquè no acaba bé. No acaba bé no vol dir que no es mori ningú, perquè en moltes altres òperes es moren, però Tristany i Isolde es moren transfigurats per amor. I llavors és una mort dolça, amb aquesta música, diguéssim, embolcalladora del final, doncs no és un mal final, no és una tragèdia. L'anell acaba amb un cataclisme, però acaba amb una redenció també, no? Diguem, aquest acte de generositat extrem de Brunilda i aquesta purificació del món. El que vingui després és una altra cosa, però hi ha un acte purificador, no és una tragèdia. Però aquí sí, aquí acabem malament. Per què? Perquè Lohengrin ha fracassat en la seva missió, ha fracassat en el seu objectiu, i se'n va. I se'n va deixant desemparada la pobra d'Elsa, que el text en alemany diu que cau inanimada. Això vol dir que cau morta, diguéssim, mort, diguéssim, després d'aquest fracàs, per ella haver no complert l'encàrrec o complert la prohibició, o bé, incomplert la prohibició que li mana Lohengrin. Perquè hi ha un altre tema també, que també és recurrent en la literatura, que és la pregunta prohibida. La pregunta prohibida, allò que no es pot saber o no pots preguntar. Clar, ara vist en perspectiva del segle XXI, les coses no són tan clares. Clar, Wagner amb la comunicació als seus amics i amb altres textos, clar, però clar, és que aquí Lohengrin el que demana és acceptació, comprensió perquè l'acceptin tal com és ell, però sense saber totes les circumstàncies que l'envolten, perquè clar, si a la Elsa sabés que jo sóc un cavaller del Grial, d'un regne meravellós, no sé què, diguéssim, s'enamoraria de les meves circumstàncies i no del meu jo autèntic. Però clar, pot haver una relació o un amor sense coneixement, sense saber realment tot el que envolta a un personatge. Fins a quin punt estem parlant de fe, de creença, de fe cega? La fe cega no té molts perills associats després de seguir sense qüestionar-nos personatges carismàtics. Clar, aquí hi ha també moltes derivades que alguns muntatges han apuntat sobre Lohengrin. Aquesta lectura que deia menys masclista o més feminista, diria, home, Elsa potser no és la dolenta tampoc aquí per fer la pregunta, fa el que ha de fer, diguéssim. Ella vol compartir-ho tot amb l'home que estima i per tant vol saber. No és tan estrany que vulgui saber amb qui està compartint la seva vida. Això és un altre cas claríssim d'una circumstància similar, de pregunta o de qüestió que no es pot preguntar, trobem en el castell de Barbablava de Bartók. Judit arriba al castell i demana insistentment que li ensenyi totes les portes, i Barbablava, mica en mica, li va obrint totes les portes, fins i tot, i l'adverteix, no vagis més enllà, però ella va anar fins al final, que al final és la porta que ella acaba tancada amb les altres mullers que queden... Clar, ha volgut saber massa. Però no és natural voler saber massa, diguéssim, no és... Bé, això són temes de reflexió. Potser el muntatge de la Caterina Wagner obrirà aquestes vies de reflexió cap a aquesta lectura que es pugui fer més filosòfica o de contingut de Lohengrin, però vaja. Per això també els volia dir que més encara que el Tannhäuser, que també aquí tenim un artista incomprès per la seva societat, aquí diguéssim l'evolució del pensament de Wagner va un pas més enllà. I com ho fa això? Clar, també ho va un pas més enllà en la seva, diguéssim, tècnica, la seva capacitat musical. És a dir, l'escriptura del Lohengrin és molt més sofisticada, molt més elaborada que la de Tannhäuser, i això es nota molt en la manera, per exemple, un dels aspectes més comentats de la partitura és la seva capacitat d'acolorir els personatges i les circumstàncies. Per primera vegada tenim un Wagner poeta, tenim un Wagner dramaturg, però també tenim un Wagner pintor que amb els colors orquestrals, amb els colors musicals, sap crear el món de referències amb el qual, diguéssim, ubicar els personatges i les circumstàncies. Això ja, diguéssim, no entrem en tecnicismes de tonalitats, però sí que, diguéssim, ell planeja molt bé quina és la tonalitat associada a Lohengrin i al Grial, que en aquest cas seria la major, una tonalitat molt, molt lluminosa. La tonalitat d'Elsa, la seva estimada, és mig to per sota, la va molt major. Juga sempre, quan als moments, diguéssim, de trama o de tensió amb el major i el menor, diguéssim, per crear aquests elements inquietants. El personatge del rei i tota aquesta parafernàlia guerrera de les fanfàries és en do major, que és el to més afirmatiu, el que no té cap alteració a l'armadura, que és el to bàsic, per dir-ho d'alguna manera, per parlar molt, de forma molt planera. I el personatge dolent, el personatge insidiós, el personatge que posa la llavor del dubte, tot i que el dubte ja hi era, diguéssim, Ortut és la dolenta, evidentment, aquí estem un molt, molt, molt dual, els bons, la parella bona és Lohengrin i Elsa, la parella dolenta és Ortut i Telramund, sobretot ella, tornem aquí una mala vegada més masclista, però clar, i està, en quin to està? Està en fa sostingut menor. Fa sostingut menor és el relatiu menor de la major, la tonalitat de l'Ohengrin. Aquí ja tenim una relació directa, diguéssim, com una és la cara fosca de l'altra, no? I això també amb el discurs musical hi juga molt. Però fins i tot si ho lliguem amb el món oficial del rei, d'aquest do major, del fa sostingut a do major, és el que s'anomena el tritó. Són tres tons, que és l'interval prohibit de tota la història de la música, que és el diàbolos in música, no? També. Doncs una mica Wagner juga amb aquests elements musicals, amb aquests elements harmònics, però juga també, sobretot, també amb els elements de l'orquestra. L'orquestració de Lohengrin és d'un refinament i d'una sumptuositat, realment, que és un pas molt més endavant respecte a Tannhäuser. Sobretot ja del preludi, que no el sentirem, perquè si no tindrem temps de fer una mica de repàs de l'obra. Pues el preludi no és la típica obertura popurri que avança temes de l'obra, està bastit només en un tema, que és el tema que després veurem, que és el tema del Grial, però comença amb aquesta transparència, amb aquests aguts, aquests harmònics dels violins en el seu registre més agut, que crea aquesta sensació immaterial, màgica, realment al·lucinant, que el mateix Wagner, quan la sentia també anys després, també va quedar copsat quan la va sentir per primera vegada, i realment que hi hagués aquest crescendo que va creant, aquest tema que es va desenvolupant, va creixent, i mica en mica es va esfumant, com al final Lohengrin també s'esfumarà i marxarà i desapareixerà. Doncs aquí ja el preludi també al final és en aquesta dolçó extrema. És, diguéssim, un dels fragments orquestrals més apassionants, de simples, en aparença, però d'un efecte impressionant. És un preludi que contrasta molt ja directament amb l'inici de l'obra, amb totes aquestes fanfàries, aquesta arribada del rei. Clar, estem parlant d'una ambientació medieval, estem parlant de la secció, se situa... Ara ens pot semblar una mica estrany, què fa un rei alemany a Brabant, a Anvers, al riu Escalda? Bé, diguéssim, estem parlant al rei Enric, el Heinrich, el rei que apareix a Lohengrin, és un personatge històric, va existir realment, va ser un dels fundadors del que seria el Sacre Imperi Romano-Germànic. Aquell és l'única experiència estatal unificadora d'Alemanya que va haver entre l'edat mitjana i després la reunificació després al final del segle XIX. Entre mig va haver tota la divisió en regnes, ducats, landgraviats i 50.000 estats més. Però aquest primer diguéssim, intent de regne germànic, doncs, el va començar aquest rei, el Heinrich, que va buscar l'ajut de altres pobles germànics, altres tribus, que en aquest cas és Brabant és el Flandes belga avui en dia, per buscar ajuda. Ja és tota aquesta primera aparició del rei, aquesta ajuda contra els invasors húngars que estan fent malvestats. Però llavors tenim el personatge de Tel Ramon, el dolent, que, diguéssim, té un greuge perquè ell era l'encarregat de protegir els hereus del ducat de Brabant, que era Elsa i el seu germà Gottfried, i acusa Elsa d'haver matat Gottfried, perquè Gottfried ha desaparegut, i acusa Elsa d'haver matat Gottfried. Llavors criden a Elsa perquè es defensi i presenti testimoni, i aquí hi ha la primera gran àrea, la primera gran escena que veurem ara, el somni d'Elsa, que és l'Einsam in Triebentagen, que canta aquí al començament, i ella explica com en somnis se li ha aparegut un cavaller que és el que la vindrà a salvar i a rescatar. És un fragment d'una delicadesa exquisida, i el veurem ara, començarem a sentir música, perquè ja he parlat prou estona, i sentirem a sentir música de Wagner, que sempre és molt millor. Teníem una mica de dubte de posar, veiem, quina versió de Lohengrin posar. N'hi ha moltes en el mercat, òbviament. Podíem posar la versió antiga, o l'última versió del Liceu, amb aquell famós muntatge al Peter Convinsdim de l'escola, que també era una relectura radical i molt potent de la història. Podíem posar també alguna de les versions de Bayreuth més recents, o sigui la del Pior Bertzala última, o la famosa muntatge de les rates del Hans Neuenfels amb el Klaus Florian Bock, que serà el cantant que tindrem aquí. Però com que el Klaus Florian Bock ja el tindrem aquí i el Bertzala no el tindrem, doncs posarem un altre dels Lohengrins de referència dels últims 10 anys o 15 anys, que és Jonas Kaufmann, que no el veurem com a Lohengrin. I si no recordo malament, la primera vegada que interpretava el paper, va ser el seu debut com a Lohengrin, crec, no estic segur del 100%, doncs un muntatge de l'Òpera de Baviera del 2009 amb un repartiment d'aquells de campanilles que només poden fer a Múnich, que és amb Anja Harteros com a Elsa, el Jonas Kaufa, que el veurem com a Lohengrin, Wolfgang Koch com a Tel Ramon i Michaela Schuster com a Ortrud, direcció musical del Kent Nagano, i un muntatge peculiar del Richard Jones, que és un director britànic amb idees i una estètica una mica camp, pop rara, psicodèlica, però que té idees dramatúrgiques interessants, però bàsicament té uns cantants de faula. I començarem ara ja amb aquest fragment de la Elsa. Vaja, se nos ha ido Elsa. Deixarem aquí. Ara buscarem els subtítols, perquè abans estan posats, però això de les màquines arriba un moment que a mi m'està... Em posa els nervis. Subtítulo. Aquí no està. A veure. Potser hem d'anar al menú de la cosa. En tot cas, sí. Espera, no sé què ha passat aquí. Tornem. Mentre vaig buscant amb una mà, vaig xerrant per com que la mà la puc fer servir. Veus? Aquí estan, veus? Doncs això és el famós somni d'Elsa, en el qual explica aquesta arribada d'aquest cavaller meravellós que l'ha de salvar, i efectivament apareix Lohengrin. I què passa amb un drama medieval? Doncs hi ha un judici de Déu. Hi havia proves més salvatges que allò de posar la mà en foc roent o no sé què. Doncs aquí hi ha un judici de Déu, que és un combat entre l'acusador i el defensor, i se suposa que Déu estarà a favor del bo. Bé, diguéssim, és una forma curiosa de dirimir els problemes, però aquí així funcionava. I apareix, òbviament, aquest cavaller que ja ha somiat, doncs aquest somni es fa realitat. Hi ha muntatges que fan aquí a l'entrada, i els dic que és molt prosaica, per tant no la veurem. Però sí que veurem la primera, la continuació de la intervenció de Lohengrin. Per què? Perquè aquí introdueix un altre element clau musical del drama. Aquí, per fer un comentari post, aquí hem vist al començament el somni d'Elsa, tota aquesta part, sobretot aquest acompanyament de les fustes de l'orquestra. Hi ha algun autor que diu fins i tot que Lohengrin és l'òpera més mozartiana de Wagner, justament per aquest ús de la fusta. Diguéssim, ell, aquí, com deia, aquest ús del color orquestral, doncs les fustes, les flautes, oboès, clarinets acompanyen aquest so més dolç i més entendridor d'Elsa. Els violins, en aquesta refulgència, el seu registre més agut és el Lohengrin, els metalls potents és el rei i els seus cavallers, i els colors més foscos els reserven per Oltrud i pel Telramund, sobretot, que veurem al segon acte. I també això, la primera estrofa, i la segona estrofa, que diguéssim que parla d'aquest cavaller que no sabem qui és, però ja ens torna a aparèixer el tema del Grial del Lohengrin, que és aquest tema dels violins tan agut, que és el tema del preludi, que també reapareixen aquí i anirà reapareixent constantment d'una forma o altra al llarg de l'òpera. Però aquí arribem ja, doncs, aquesta que trobem ja a l'heroi que ens troba, que ens apareix. Aquí estem. Next. I ja veurem a quines condicions ell posa.
Zum Kampf für eine Macht zu stehen, die schwere Plage angetan, bin ich gesandt. Nun lass mich sehen, ob ich so rasch sie treffe an. So sprichten Elsa von Brabant. Wenn ich zum Streiter dir ernannt, willst du wohl ohne Bang und Gram dich meinen Schutze
Thank you.
Però això és el nus de tot el drama, és a dir, diguéssim, i fixi't que li ha hagut de dir dues vegades, i la segona vegada més enfàtic, no m'has de preguntar ni d'on vinc, ni el meu nom, ni la meva nissaga, perquè si no has entès a la primera vegada ho torno a dir. I bé, sí, ja aquesta, doncs, ja accepta i llavors ell lluita, evidentment. Les escenes de lluita a les òperes acostumen a ser problemàtiques, hi ha directors i cantants que se'n surten millor que d'altres, aquí tenim un Kaufman jovenet, aquí està molt àgil encara, depèn de quins cantants no, o a vegades els directors d'escena s'inventen altres recursos per solventar les escenes d'acció, que sempre en un teatre d'òpera són més problemàtiques, però òbviament Lohengrin venç Telramund i diguéssim queda humiliat i acaba aquest acte amb la celebració joiosa i ben sorollosa d'aquesta alegria per el triomf de la bondat i de la justícia i que Elsa ha estat salvada i per tant tot acaba bé. Tot acaba bé de moment en el primer acte. El segon acte comença d'una forma radicalment diferent, és a dir, aquí després d'aquesta brillantor de les fanfàries i dels metalls i del cor que tanca aquest acte, doncs comença amb la foscor més absoluta dels dos personatges que han estat derrotats i humiliats. Telramund, que ha estat el comte de Telramund, Friedrich von Telramund, que és el que ha estat l'acusador, però també la seva dona, que aquí al primer acte té una aparició esporàdica, però aquí sí que la veiem en primer pla per primera vegada, la seva dona, Ortrud, que en el fons ella ha estat la instigadora de tota aquesta acusació, perquè és ella la que ha dit al seu marit que Elsa ha matat Gottfried, el seu germà Gottfried, cosa que veurem que és falsa. Però aquí continua, diguéssim, aquí les seves maquinacions. Aquí, òbviament, el paral·lel més clar de la parella Ortrud-Telramund és Macbeth i Lady Macbeth. Diguéssim, aquí està molt clar, una referència que també surt en molts articles, en molts estudis, i també amb la mesura, una altra vegada demano excuses per aquesta visió poc feminista, de que la dolenta en el fons és ella, no? Que sempre es diu que la dolenta és ella. Sempre es diu que Macbeth és un pobre, diguéssim, un pobre home, que és realment la Lady Macbeth la que li renta el cervell i li va entrant civilinament tots aquests aquestes ambicions de poder que el porten a l'assassinat i finalment a la mort, doncs aquí una mica també sí que és Ortrud la que, diguéssim, té el Ramon té una paraula que repeteix 50 vegades com un lloro, que és honor, sempre pensa que ha perdut el seu honor, has perdut el seu honor, perquè ell pensava que tenia raó i ha perdut el seu honor, i ho repeteix, 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 i la Ortrud al final fins i tot se n'en fot una mica del seu home, però el torna a enganyar. El torna a enganyar dient que, diguéssim, si Lohengrin l'ha guanyat no és perquè tingui la raó i la justícia, sinó perquè ha fet servir forces sobrenaturals i, diguéssim, per tant, és un bruixot i, per tant, no ha estat una lluita neta i ha guanyat de forma injusta. Llavors el té el Ramon, babau que és, o crèdul que és, s'ho creu. És una escena, segurament és la menys vistosa, potser, o la menys aparatosa de Lohengrin, però potser és la més visionària de tot Lohengrin. Per què? Primer perquè aquest color fosc, amenaçador, que no saps d'inestabilitat total, que no saps ben bé on acabes de ser, de sonoritats molt tènues però molt... aquestes que et posen una mica tens. I també per la mateixa construcció. No estem en un duo normal de personatges que ara canta un, ara canta l'altre, que cantem en duo alegrement. No, diguéssim, aquí el diàleg musical, el text, el drama, és el que marca una mica la forma musical. I aquesta declamació lliure, aquest cant continuat que Wagner continua desenvolupant més endavant, sobretot a partir de la tetralogia, doncs en aquest duo, en aquesta escena, està molt clar, diguéssim, cap a què on vol anar. Que, diguéssim, aquí és un dels fragments de Lohengrin on veiem clar el drama del futur, el drama musical. No estem davant una òpera de números convencionals, sinó que estem una cosa, diguéssim, que la mateixa estructura de dramàtica crea el discurs musical. I sentirem, òbviament, és una escena força llarga, però sentirem un tros perquè a la part de la secció final, perquè és un dels trossos, diguéssim, més punyents, i per veure també com aquests colors foscos Wagner pinta els personatges i la seva maldat, i les seves insídies. I ara estem aquí. No sé per què salten els subtítols i això és una gaita. I no pot ser. Ja sabem que és un alemany. L'alemany de Lohengrin és un alemany arcaic, volgudament arcaic, buscant aquest alemany medievalista. Però clar, està bé saber què dimonis estan dient. Això... Sí, ara sí. Sí, Spanish. Sí, està marcat, sí. A veure si feia el resum. No. Ai, per favor. Ho diu les màquines. Ha quedat clar, no? Doncs en sortirem, no pateixin. Aquí, Spanish... Chapters, next, i a més, com que et va cantar la d'una a l'altra banda, ara aquí.
Peter Andersen. Nein. Was schreibst du? Doch es zu erfahren. Mich, der Sack, ist dir gezwungen zu nennen.
Tecnologia sempre falla.
Kann begrifflich sein Verbot.
Niemand hier hat gewollt, ihm das Geheimnis zu entreißen, als der so streng verbot, die Frage ihren ihn zu tun.
So gilt es, Elsa zu verleiten, dass sie die Verrat ihm nicht erließ.
Ja, wie begreifst du schnell und wohl?
Doch wie soll das gelingen?
Voran gilt's, von innen nicht zu flehen, drum schärfe deinen Witz, gerücht den Arg von ihr zu wecken. Drei Tor, Glück in des Tunes an, mit dem in das Gericht getan.
Extraordinari, només hem vist un trosset, però aquí l'escriptura molt més cromàtica, molt més sinuosa, molt més amenaçadora, la coloració més fosca, fins i tot l'aparició del tema de la pregunta prohibida, de la prohibició, també apareix d'una forma, amb els instruments més greus de vent, d'una forma també gairebé fantasmagòrica, perquè aquí encara, és veritat, aquí podem parlar de motius, els famosos leitmotivs de Wagner, sí que n'hi ha diferents motius que apareixen, però encara no tenen potser l'element arquitectònic que tindran a partir de l'anell del Nibelung, quan elements que realment construeixen el discurs musical, sobre el qual es construeix el discurs musical, però sí que apareixen, se fan servir més com de reminiscències dramàtiques, d'ecos, que l'oient atén, saps? Ah, sí, aquest tema que sortia relacionat amb això, doncs ara que reapareix, no, d'una forma més o menys evident, no és tan, però sí que anem avançant, òbviament, com dèiem, aquesta obra. No m'agrada dir de transició, perquè les transicions són contínues des de que ens deixem fins que ens morim, per tant, sempre estem en transició. Però sí que és una obra, diguéssim, que marca l'evolució futura de Wagner, i aquesta escena, aquest duo d'aquests dos personatges, que no obeeix a cap lògica formal, estricta, clàssica, canònica, doncs també mostra aquesta evolució. Però justament en aquest acte trobem també tot el contrari, és a dir, les escenes més de cerimònia, més solemnes, més de gran aparato, com es deia, més aparatoses, amb el que seria el seguici nupcial. Aquí, òbviament, tenim aquests dos tramant que intentaran aconseguir, doncs, això, que demostrar que Lohengrin ha fet servir la màgia per aconseguir la seva victòria, i a part de convèncer el seu marit, Ortrud, que és llesta i la sap ben llarga, també escamalarà la pobra Elsa, li farà pietat, li farà pena i la convencerà i es faran com amigues, però clar, evidentment la té preparada. Llavors hi ha una transició molt maca, aquestes transicions que també el tercer acte també, diguéssim, de fanfarres que van sonant a diferents llocs de l'espai i del teatre i que de mica en mica es van creixent en intensitat. Apareix l'Aralt, un dels personatges de l'òpera, que denuncia que Lohengrin serà nomenat el protector de Brabant, és a dir, es casarà amb Elsa, i comença el seguici nupcial. Clar, aquí, òbviament, tenim la famosa marxa nupcial de Lohengrin, que és el dels trossos més arxiconeguts i arxiescoltats, i, òbviament, no escoltarem avui. Però perquè a mi m'agrada molt més la marxa nupcial del segon acte, és molt més bonica, diguéssim, és melòdicament inspiradíssima, d'una gran delicadesa, i de com Wagner crea aquest crescendo, fins al, perdó, coitus interruptus, des quan Ortrud fa la seva intervenció fulminant per crear Sitsania en els personatges. És un fragment que tornem una mica a la tradició de la gran òpera francesa, de personatges, de desfilades, de cerimònies, de processons, etc, que lliga també amb una òpera de Meyerbeer. Evidentment, això Wagner renegaria, perquè Meyerbeer era una de les seves bèsties negres, tot i que Meyerbeer el va ajudar en el seu moment, però després, a més amb la qüestió judaica encara molt pitjor. Pensem que poc després de l'escena Lohengrin va escriure un dels textos més lamentables de l'obra Wagner, que és el judaïsme a la música. Però hi ha una escena d'una òpera contemporània de Lohengrin, que és El profeta, que també hi haurà una gran escena pública, en aquest cas la coronació de Jean de Leyde, el protagonista, el profeta, el suposat profeta, que és interrompuda bruscament per un personatge femení, en aquest cas per la seva mare. Aquí tenim aquesta gran cerimònia nupcial, aquesta gran desfilada nupcial d'Elsa cap a l'església, que és interrompuda per un altre personatge, en aquest cas Ortrud. Però sentirem aquesta delícia de fragment que, sent molt dolents, a vegades penses, ostres, per què Wagner no va continuar fent un parell d'òperes més com aquestes abans de llançar-se a l'Hort del Rin? L'Hort del Rin i la continuació està molt bé, però un parell més d'aquestes, d'aquest estil, aquests cors tan brillants, tan ben escrits, doncs no hagués estat malament. Òbviament la història va anar per una altra banda, però vaja. No es veu res. Tenim... A veure... No entendre què passa. Ho farem a la brava, vindrem més ràpids, perquè si no... Aquí. És... Virtus, ja ho dèiem aquí, però la construcció, aquest crescendo que crea, és realment és impressionant, és meravellós, i tot i que ser una cosa, diguéssim, convencional, estructuralment convencional, és una bellesa, jo crec, que treu l'alè. Evidentment, aquí, doncs, a aquest final d'acte, doncs, Ortrud i Telramund tornen a burxar la pobra Elsa i posen la llavor del dubte. Lohengrin l'intenta sufocar i de moment sembla que se'n surt, i llavors hi haurà una represa d'aquesta marxa preciosa i que combinarà amb l'arribada d'ells a l'església per casar-se, tot i que en el final d'acte tornem a sentir el tema en menor de la prohibició, i les indicacions escèniques diuen que Ortrud aixeca la mà en direcció a l'església, diguéssim, avisats esteu. Però, diguéssim, acaba així, i després l'acte. El tercer acte comença amb el preludi, que és molt, molt brillant. De fet, Wagner va començar la composició pel tercer acte, potser és aquest fragment una mica el més tradicional, i després hi ha la marxa nupcial famosa que tots hem cantat i hem sentit. Curiosament, la popularitat... Wagner va dirigir fragments de Lohengrin a Londres a mitjans de la dècada dels 50, i es veu que es va fer servir aquesta marxa justament a la marxa nupcial de Mendelssohn, l'altra marxa famosa. A Wagner no li va fer gràcia perquè Mendelssohn també era jueu i no, això no li agradava, però en un casament d'una filla de la reina Victòria. I es veu que va ser que a partir d'aquí va començar aquesta difusió universal de fer servir aquesta marxa nupcial. Curiositats. Però vaja, comença així. A més, curiositats i una mica de contrasentit, perquè és una marxa nupcial que preludia un matrimoni que acabarà fatal. I llavors, diguéssim, jo no sé quina gràcia té de posar aquesta marxa quan ja, diguéssim, les circumstàncies són lamentables. Però clar, ens costarà arribar a aquest. Aquí ja ve l'altre moment clau de l'òpera, que és quan finalment Elsa i Lohengrin estan sols, estan junts, i comença el seu gran duo. I aquí és una altra també de les mostres del geni de Wagner, de com, si en aquest en el fragment anterior feia el Meyerbeer però millor que Meyerbeer, doncs aquí ja fa de Wagner millor que Wagner, perquè com va construint aquesta escena que comença amb un lirisme efusiu, lluminós, càlid, generós, però com mica en mica Elsa va adoptant, i com la música mica en mica va evolucionant i va fent, primer deixa insinuar alguna insinuació, alguna semipregunta, vols tirar enrere, però mica en mica veus que ella creix la inquietud i la cosa es va complicant, fins que hi ha un moment que Lohengrin es posa a sèrio i diu, aviam, aquí la cosa no va bé, i comet un error que comença a explicar una mica, no els seus orígens, però que ell ve d'un món que era estupendo i fantàstic, però que ha vingut ella per amor i que l'estima, clar. Aquí tenim un problema. Llavors deia, ostres, però si tu vens de realment d'aquí, com és que ara vens amb una pobra dona mortal com jo? Diguéssim, si jo som ningú, llavors sí que em deixaràs d'un dia per l'altre. Llavors aquí ja tenim el germen ja del que al final, òbviament, Elsa no podrà més i farà la pregunta fatídica d'on ve, com és, quin és el seu nom i quin és el seu origen. És una escena molt llarga, tenim, no tampoc tenim gaire temps, i hem de sentir, òbviament, el fragment de Lohengrin i sobretot pel Kaufman, però sí que sentirem un fragment d'aquest duo, d'aquest també és de les escenes claus de l'òpera. Que és quan comença Lohengrin a advertir i agafa un to per primera vegada, un to més dramàtic, més seriós.
Thank you.
Començat molt dolç, molt això, la marxa nupcial, però clar, diguéssim, si ell ve d'un món tan meravellós, què pot oferir-li ella, no? Doncs que ella no, també vol amor i vol comprensió, i clar, i al final acaba fent la fatídica pregunta. Apareix Tel Ramon, perquè en aquell moment creu que amb el misteri revelat doncs ell serà feble, però no, evidentment, Lohengrin mata Tel Ramon, però clar, desolat, doncs convoca el rei i a tots els cavallers per finalment explicar davant de tothom qui és, d'on ve i quina és la seva nissaga. Llavors aquí ja, evidentment, ja havia una altra transició d'aquestes orquestrals també dels metalls absolutament màgica i arribem al gran punt culminant i un dels fragments més, el fragment junt a la marxa nupcial més conegut, que és en italià deien el racconto de Lohengrin, la narració del Grial, una mica que l'explica la seva origen. Curiosament, hi ha algunes gravacions molt poquetes, sentim, tenim la versió normal, però hi ha una segona estrofa de la narració del Grial, o sigui, el fragment aquest és molt més llarg del que normalment es canta, però Wagner ja va autoritzar a que no es cantés i el va tallar abans de l'estrena. També és veritat, hi ha algunes gravacions, la del Barenboim i alguna altra, això també la va reposar el Wilhelm Furtwängler a Bayreuth l'any 36, funcions una mica nefastes, perquè Lohengrin també era un dels títols fetitxe dels nazis per aquest, evidentment, aquest component nacionalista germànic que té l'òpera, almenys en el seu aspecte més extern. Però sí, és una obra, diguéssim, una segona estrofa que explica encara més el rerefons del, del personatge. Però vaja, bàsicament el que ens ve a explicar és que ell és fill de Parsifal, el rei del, de, del regne del, del Grial, i que el seu nom és Lohengrin. Aquí sentirem aquest, aquest és l'últim fragment que sentirem, òbviament, però perquè no, si no ens en diríem encara fins demà passat. Però també una mica la, la presència d'un tenor, en aquest cas com, com el Kaufmann, també ens va bé per, també per explicar que justament Lohengrin ha estat de les òperes, també de les òperes que va facilitar l'entrada de Wagner en molts països de no, tradició no, no germànica, però que també ha estat una òpera cantada per molts tenors de no tradició germànica. Aquí tenim un, evidentment un Kaufmann, que és un senyor de Múnich, amb aquesta veu foscota, però hi ha molts tenors llatins, fins i tot quan es cantava en italià, però quan no es cantava en italià, que han abordat, perquè també s'ha dit molt que Lohengrin també és l'òpera, entre cometes, més italiana, potser per aquesta lluminositat, per aquest melodisme més generós, més, més clar i menys discursiu que anava a les òperes posteriors. Evidentment, també és un paper més, entre cometes, no hi ha papers fàcils, però un paper més fàcil o menys àrid que el de Tannhäuser, que és molt, molt matador. Hi ha molts tenors que cantaven Wagner, però Tannhäuser no volia ni acostar-se. En canvi, Lohengrin sí que, diguéssim, s'ha atrevit més. És veritat que està molt repartidet, però que l'últim acte és un no parar, perquè el duo és llarguíssim i a sobre has de tenir prou forces per cantar la gran ària més famosa que tothom espera, i a sobre, després de l'ària, encara tens algunes intervencions de risc. Però vaja, aquí un tenor com el Kaufmann en aquesta esplendor juvenil se'n surt molt bé. I sentirem el famós Infernenland, òbviament, en terra llunyana, que explica aquest, una altra vegada sentirem la vocació del tema del, del Grial, i serà, és el punt culminant de l'òpera. I sentirem ara, veiem... estem al... pipipipipi... un, dos, tres, cinc... esperem que tot funcioni, però... bé, en fi, perdonin els problemes tècnics absolutament involuntaris i no buscats i involguts, però encara ara que hem agafat el tanquí o el ditet ja la cosa anirà més, més ràpid.
stärken seine Wunderkraft. Es heißt, der Gral und selig reinster Glaube erteilt durch ihn sich seiner Ritterschaft.
Secret. Ha sigut Lohengrin, és el fill de Parsifal, el rei del Grial, i ve d'aquí. Evidentment, després de respondre a la pregunta prohibida, no li queda més remei que marxar. Apareix Ortrud una última vegada declarant el seu triomf, i bé, i explica que el signe que condueix la barca que ha portat Lohengrin no deixa de ser Gottfried, que és una bruixa, doncs l'havia transformat, i llavors Lohengrin fa una pregària silenciosa i Gottfried torna, es transforma de signe, torna a humà, a noi humà, i Lohengrin se'n va amb la barca, però conduïda en aquest cas per un colom, que pot ser una referència també, òbviament, a l'Esperit Sant, d'aquest component cristià que Wagner després volia rebaixar, però sí que hi ha una curiositat. Abans de marxar, Lohengrin li deixa a Elsa tres objectes. En aquesta mateixa època que Wagner està escrivint i component, Lohengrin també comença a escriure el text del que seria un drama que es deia La mort de Siegfried, que seria l'inici de la tetralogia, perquè ell va començar pel final i després va anar a marxa enrere. I Siegfried també, quan arriba a un cert lloc, també porta tres objectes. I els objectes són els mateixos, una espasa, una trompa i un anell. Moltes gràcies.